La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts estem a 3 de maig. I una notícia d'última hora és que l'ONU demana a Espanya mesures per a garantir que la llei de Concòrdia no vulnere els drets humans. Un informe de tres relators adverteix que l'Estat té l'obligació de garantir la preservació de la memòria històrica de greus violacions dels drets humans. I és que les Nacions Unides ha carregat contra les lleis de Concòrdia que estan aprovant-se en algunes autonomies espanyoles governades per el Partit Popular i Vox, entre les lleis autonòmiques a les quals menciona específicament els relators d'aquest organisme internacional està la valenciana, que va començar a tramitar-se a les Corts en abril. En aquest cas, per part i davant d'aquesta situació, les Nacions Unides fan un toc d'atenció al govern espanyol perquè intenta frenar aquestes lleis que ordenen la supressió de múltiples entitats, projectes, webs i activitats de memòria històrica sobre les greus violacions de drets humans previstes o creades en complement de la legislació estatal i autonòmica vigent en la matèria. En el cas concret de la llei de la Concòrdia Valenciana, els tres relators de l'ONU que signen l'informe retrauen que el fet d'aquesta norma autonòmica doni cobertura als fets que van passar des de la Segona República fins al terrorisme etarra i islàmic més recent equipara al tractament de les víctimes de la llei estatal de memòria democràtica del 2022. Per tant, i al parer de l'ONU, desvirtua l'objectiu de les lleis 20/2022, que és la estatal de memòria democràtica, i la 14/2017, que és la norma autonòmica de memòria democràtica vigents fins ara. Desvirtua d'atendre les necessitats i drets dels centenars de milers de víctimes franquistes i la guerra civil també. L'ONU també rebutja el projecte de llei de Concòrdia, que ja ha salvat el primer tràmit a les Corts. Dissoltes totes les comissions, els organismes i les institucions autonòmiques de caràcter públic que es van crear per la llei autonòmica de memòria democràtica. Segons indica l'informe de l'organisme internacional, la futura llei de Concòrdia, que va tirar avant al Parlament Valencià amb el suport del Partit Popular i Vox, preveu que els processos de memòria democràtica iniciats i no conclosos en l'entrada en vigor de la nova llei seran suprimits de manera automàtica a excepció de les activitats d'indagació, localització, exhumació i identificació de les persones desaparegudes. Ara bé, segons alerten els relators de l'ONU, la llei de Concòrdia no detalla les condicions davall les quals es podrà iniciar nous procediments d'aquest tipus. Bé, el document que ha dirigit l'ONU al govern espanyol reconeix que la futura llei de Concòrdia valenciana contempla el dret a accedir a tota la documentació existent sobre les víctimes i estableix garanties per a la protecció dels llocs que van ser objectes de violència. Un dels aspectes que retrau l'organisme internacional sobre la Llei de Concòrdia és que no reconeix les subvencions per activitats en memòria històrica que actualment poden atorgar-se a entitats sense ànim de lucre. La part que l'informe dedica a la Llei de Concòrdia valenciana, que ja ha fet els primers passos a les Corts, tot i admetre que la norma no discrimina el reconeixement i la reparació del dany a totes les víctimes de la violència, si prospera la llei que està gestant-se, en aquest cas podria assimilar les greus violacions de drets humans comeses per diferents actors estatals i no estatals al llarg del segle XX a Espanya. Llevar el reconeixement i l'atenció necessària als drets dels centenars de milers de víctimes de greus violacions de drets humans, incloent execucions extrajudicials i desaparicions forçades comeses durant la dictadura franquista. En fi, el document, que també detalla les discrepàncies de l'ONU amb les lleis autonòmiques de Castella i Lleó i també d'Aragó, el signen Fabián Salvioli, relator d'aquest organisme internacional per a la promoció de la veritat, la justícia i la reparació i les garanties de no repetició, Aua Valde, relatora del grup de treball sobre les desaparicions forçades, i un tercer relator, Morris Tribas Vins, encarregat de temes sobre execucions extrajudicials, sumàries o arbitràries. Una vegada remès al govern espanyol, l'informe de la ONU convida l'executiu a adoptar totes les mesures necessàries, l'estricte respecte dels estàndards internacionals dels drets humans en matèria de preservació de la memòria històrica de les greus violacions dels drets humans.
Estàs preparat? Aquestes festes t'esperem a la 8a edició del Beer Rock Fest. Conquistando Escalones et porta les actuacions de Dry River, Quilas, Ana Cruza i La Mala Vida. L'entrada és gratuïta i enguany, com a novetat, zona de food trucks. Divendres 17 de maig, pàrquing del carrer Jaume Roig. Beer Rock Fest! Beer Rock Fest! Beer Rock Fest!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Y el Ayuntamiento de Vilafamés ha colocat una nova paret de cristall en les instal·lacions de pàdel situades en el complex esportiu L'Estepar. L'anterior va partir actes vandàlics, ara fa uns mesos, valorats en quasi 3.000 euros. D'aquesta manera torna a la normalitat la possibilitat de practicar aquest esport al municipi. El consistori recorda al veïnat la importància de mantindre en bon estat les instal·lacions municipals per tal de garantir el funcionament o accés durant el màxim temps possible. You should stay, 'cause I don't care when I'm at a party, I don't want. I l'Ajuntament de Borriana ha aprovat en ple l'addenda del contracte programa 2021-2024 entre la vicepresidència segona, Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i el consistori per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials per a l'exercici 2024, amb un increment de 14.091 euros respecte a l'any anterior. D'altra banda, també s'han aprovat de manera definitiva el pla d'emergències davant de situacions de sequera en el sistema de proveïment urbà de Borriana en un any especialment marcat per l'absència de pluges. I com tots els anys, Acudim participarà en les festes del nostre patró, Sant Pasqual Bailón. Serà en la 34a campanya de sensibilització, Todo lo bueno empieza sin barreres. Dedica a les persones amb discapacitat física i orgànica i a tots els ciutadans de Vila-real. Esta campanya tindrà lloc el dimarts 14 de maig a les 11 del matí en la plaça Major de Vila-real, amb l'objectiu d'aproximar els drets i les necessitats de les persones amb discapacitat en la societat. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet, wondering if I can sneak out the back. I Facsa finalitza a Vila-real dues plantes de carbó actiu que permeten proveir a la localitat d'aigua de màxima qualitat. El sistema ja funciona en els pous Bassa del Poble i Amorós, que proveeixen a més del 80% de la població, mentre es treballa per a instal·lar-lo també en els altres dos pous municipals de Rec Nou i Curt de Carinyena. El regidor de Serveis Públics i Mig Ambient de l'Ajuntament de Vila-real, Xus Madrid, ha agraït de nou a la companyia el seu compromís amb la localitat i ha remarcat que aquesta tecnologia permet a Vila-real fer un pas més en el seu objectiu de comptar amb aigua de qualitat i suficient per afrontar els reptes que planteja el futur. I el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Vila-real, Emilio Biol, respon a les manifestacions de la portaveu de Vox, Irene Herrero, referent a la comissió informativa especial sobre el contracte de Vilabici, i recorda que el grup municipal Vox ha tingut accés a tot l'expedient de contractació des del mateix moment en què el va sol·licitar. Per tant, diu el regidor, és absolutament fals que no hagi actuat amb transparència. Afegís el regidor, van votar a favor de continuar amb aquesta comissió especial precisament perquè un dels principis que mouen a l'alcalde Benlloc i a l'equip de govern és la transparència. I afegís que és cert que la regidora Herrero ha aportat en la comissió d'avui un tipus de certificació d'homologació que no és el que tenim per a totes les bicicletes adquirides per l'empresa adjudicatària en el procés de licitació, però que en concret que diu que en concret es tracta de les bicicletes elèctriques, que en són 16, ja que la resta sí que estan homologades. En el cas de les bicicletes elèctriques, l'empresa va aportar un certificat de garantia de qualitat. El regidor diu que consultaran amb les instàncies oportunes per a comprovar que aquests certificats de qualitat que tenen les bicicletes no elèctriques pot servir o no a l'efecte d'homologació. En el cas de que no siga així, evidentment les bicicletes no podran usar-se, a conclou el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Vila-real, Emilio Biol. I la portaveu de Vox, Irene Herrero, destapa en la comissió d'investigació del cas Vilabici que les bicicletes no estan homologades. Escoltem a la regidora portaveu de Vox, Irene Herrero, de l'Ajuntament de Vila-real.
No solo destapamos en su día que las bases cerradas del servicio Vilabici no estaban homologadas, sino que ahora también hemos descubierto que las bicicletas que se iban a entregar al Ayuntamiento de Vila-real para que todos los ciudadanos las usaran, tampoco lo están. Ahora esto es un gran problema, porque el fabricante de las bicis es una empresa china que ha cerrado y ya no tiene actividad, por lo que vemos casi imposible que se pueda conseguir este certificado. Es una gran decepción para nosotros y nos sentimos engañados con este tema.
I Vila-real Talent és un espectacle fet per gent de Vila-real i per a Vila-real que pretén donar visibilitat al gran potencial que tenim a Vila-real, donant cabuda en cada edició a un bon nombre d'artistes. Amb la participació de la Colla Gegantera de Vila-real, una entitat molt activa en els últims anys també. Un altre dels grups participants serà la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull, i tanmateix per al grup de danses El Raval, que prendran part en aquesta edició de Vila-real Talent. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever want you, baby, yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things. Eutens ben propet. Tens de tot.
vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Este divendres tots a l'Estadi de la Ceràmica. A les 8 i mitja de la vesprada tenim una gran final. Villarreal B, Levante. Tots a animar el minisumarí per a guanyar la permanència en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació en l'accés a l'estadi d'ús exclusiu per a afició local. Divendres a les 8 i mitja, Villarreal B, Levante. No pots faltar.
Vila-real posa en marxa la ruta de la tapa. Les propostes més sabroses de la gastronomia vila-realenca. Tapes de categoria. Gaudeix fins al 5 de maig de l'esdeveniment culinari referent a la Comunitat Valenciana. Vos esperem a la 26a ruta de la tapa de Vila-real. Ah, i premis per als participants.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Vila-real, avenida Fueros de Valencia 15. Vila-real.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío 12, Vila-real. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Vila-real. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
I la consellera de Justícia Interior, Elisa Núñez, i el conseller d'Agricultura, Ganaderia i Pesca, José Luis Aguirre, s'han reunit en els llauradors de la cooperativa Sant Josep de Borriana i han presenciat com se desenvolupa un dispositiu de control policial. La policia de la Generalitat ha realitzat 500 intervencions amb resultat de 8 persones detingudes i 1.035 identificades. És una operació que es diu Operació Horta i està en l'equador de l'operació. Escoltem el tall de veu.
Operación Horta lleva en marcha ya 2 meses, estamos ahora en el ecuador de la prueba, pero somos conscientes y muy sensibles a las demandas y a lo que nos sugieren las organizaciones agrarias, las cooperativas y todos los estamentos ligados con la producción. Entonces nos pusimos en contacto con la Consejería de Justicia para tratar de buscar una solución, para tratar de ayudar a mejorar esta seguridad. Y fruto de aquellas conversaciones de las dos consejerías fue la puesta en marcha de esta operación Horta, que al fin y al cabo no es otra cosa sino para aportar un granito de arena para tratar de luchar por conseguir una mayor seguridad en el campo, por conseguir...
I ara tenim així nosaltres el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Vila-real, Emili Obiol. Molt bon dia.
Bon dia.
Miren, dos notes de premsa, dos titulars, i jo li dic, Obiol garanteix la transparència en la comissió de Vilabici i contrastarà l'equivalència dels certificats de què disposen les bicicletes amb homologació europea. I si és el seu, el de l'Ajuntament de Vilar, és dir, el que diu el regidor de mobilitat, i, sin embargo, la portaveu de Vox, Irene Herrero, diu Vox destapa en la comissió d'investigació del cas de Vilabici que les bicicletes no estan homologades. En què quedem? És una comissió d'investigació o una comissió informativa?
Bueno, jo crec que sí, més enllà del debat polític, que ja sap que és, en fi, com cantava Bob Dylan, no? És com el vent, no?
Sí.
Bob Dylan no era polític. La normativa ho diu clarament, no? És a dir, això és una comissió informativa especial, i ja està, però en fi, a mi me dona igual cadascú que li digui el que vulgui, però la normativa és esta. Comissió informativa, però bueno.
En una de les... el párrafo, no? Els párrafos que porten en la nota de premsa, vostè diu que és absolutament fals que no s'hagi actuat amb transparència.
Totalment fals. Totalment fals. La senyora Herrero i Vox saben que des del minut zero en què jo vaig ser regidor de mobilitat, que això era allà cap al juliol de l'any passat, tota la informació que jo he tingut, tota, l'ha tinguda el grup Vox, que ha sigut el que va... Podríem dir-ne el que ha anat davant sobre l'interès d'aquesta qüestió. Per tant, jo comprenc que en el debat polític i en aquesta situació en la que, en fi, jo crec que molts, menys l'interès general, guanyen, pues, en fi, cadascú diu el que vol, però sincerament, i a més ho dic en fi, una miqueta estorfant la sella, no? És a dir, jo crec que se poden dir moltes coses, però que se busca tapar, que n'hi ha oscuritat, jo crec que és faltar a la veritat. Una altra cosa és que la documentació que està a passar i subministrar per tots els tècnics de la casa i que passa per tots els filtres i per tots els sistemes o els circuits, ho vulgui pensar que sempre li pareix poqueta. Bueno, però si li pareix poqueta, és que és el que n'hi ha, no és que no n'hi ha res més. És a dir, tots els papers que té l'Ajuntament els té la regidora i el grup Vox. Tots. Entre altres coses, mire, si això que la senyora Irene Herrero ahir va portar o va dir en la comissió informativa i que després va fer la roda de premsa, en fi, si ella va trobar això, podríem dir-ne, aquesta disfunció segons el seu criteri, és perquè tot el que n'hi ha allí ella va poder veure i contrastar, no? Per tant, jo comprenc que el debat polític pues, és este, no? però evidentment pues, crec que és faltar la veritat, diré jo, sincerament.
En este cas, en el primer párrafo de la nota de premsa de la senyora Herrero, diu que ha estat una autèntica estafa als veïns de la ciutat i ara entenem i s'ha falta de transparència de l'alcalde José Benlloc. Vox no sols ha destapat que les bases del sistema Vilabici no estaven homologades segons la normativa europea, sinó que també ens hem enterat que tampoc estan homologades les bicicletes que van ser adquirides a una empresa en Xina que, per a més inri, està tancat.
Bueno, a mi, en primer lloc, cadascú fica el verb que vol, no?, a les coses, no? Però crec que utilitzar verbs sonors, no?, que fan molt de ruïdo, bueno, pues cadascú s'utilitza, no? Però destapar vol dir que, pues bueno, que n'hi havia una informació ahí que sembla que estava oculta. No. És a dir, n'hi havia un document que el tenia tota la comissió i que aquest document, Vox entén, que no és o que no té la suficient homologació. Bueno, pues evidentment, aquest document que està ahí i que estava a l'abast de tothom, nosaltres ara el que tenim que fer, i és el que estem ara en marxa, és comprovar si aquest certificat de garantia de qualitat és equiparable o no a una homologació plena. Que sí, bueno, pues que sí, pues tirarem endavant. Que no, pues la empresa concessionària, l'empresa que té l'adjudicació, pues haurà d'homologar les bicicletes elèctriques, que són les que sembla que només tenen aquest certificat de garantia de qualitat, no? Però insistís, tota la documentació, és a dir, si el regidor de mobilitat té 100 documents, per dir-ho en una base 100, la comissió té 100 documents. Per tant, sí. on està la falta de transparència?
Sí, en este cas, el primer que sabíem era que els Vox no tenien no tenien certificació, que això ho sabien perquè sabien anar tractant. És a dir, vostè també ho descobrís quan pren posició del seu càrrec com a territori, perdó, com a regidor de mobilitat urbana.
Clar.
Vostès ho desconeixien.
Bueno, anem a veure. Parlar de homologació en la via pública és un tema complex. Complex. Perquè jo li pregunte a vostè o li pregunte als radioients. Tot allò que està en la via pública està homologat?
I jo, si me pregunta a mi, jo li diria que jo entenc que un ajuntament, una institució pública, quan posa al carrer, per a mi, hauria d'estar homologat. O jo confio en que es revisin que està homologat.
Bueno, això, evidentment, vostè ho ha dit, una revisió. No? Però, bueno, jo aquesta pregunta retòrica que ha fet, jo no vaig a contestar-la, però sí que vull llançar-la per al sentit comú i per a la reflexió general. No? Però una volta està al debat, evidentment, jo quan vaig ser regidor de mobilitat i, per tant, des de la discreció que te dona la gestió, evidentment, pensant en l'interès general, jo vaig reformular dins de la licitació, per tant, dins de la legalitat, quin viratge podien fer uns cert graus per tal de que els ciutadans de Vila-real tinguin pront el servei i el tinguin homologat i el tinguin fàcil, directe i àgil. I és per això que vaig desestimar, entre altres coses, perquè la homologació no estava feta, el canvi cap a uns equips base plenament homologats, que són els que pròximament, en fi, faltaran poquetes dies per tal, conforme van dir ahir en la comissió, per posar aquests equips base perfectament homologats. Començarem pel de davant de l'estació d'Adif o davant de l'Espai Jove i ne posarem 10. Ahir en la comissió nosaltres fa ja sobre uns 15 o 20 dies que vam traslladar a SPB que tinguera present, perquè n'hi ha que connectar-ho a la xarxa elèctrica, és a dir, n'hi ha que fer una sèrie, un treball de coordinació, i evidentment fa almenys 15 dies que ja ho hem traslladat, però evidentment, i conforme veuran els ciutadans de Vila-real i poden entendre el radioients, els serveis públics ara estan en semifestes, en fi, que les coses en la funció pública evidentment porten un tràmit, entre altres coses, per tal de garantir la plena legalitat, no? Vull dir en això que jo, insistís, comprenc que en determinats ambients, en determinats àmbits, l'oposició pues, ha de fer el seu treball. Jo això ho comprenc i ho respecte, faltaria més, no? Però jo crec que des que estem des del govern hem de dir la veritat, encara que moltes voltes siga un poc, pues, en fi, el carrer impopular, no? Però esta és la realitat. Per tant, crec que la comissió de Vilabici pues, se va demanar, se va fer, el Partit Socialista i el govern va dir adelante, és que no tenim absolutament, no solament res que amagar, sinó que vostès volen que parlem això, doncs parlem sine die, o sigui que podem allargassar els 4 anys si volen la comissió de Vilabici i, en fi.
Per lo que vostè dia, el govern municipal, dia en la nota de premsa, de la premsa de Vox, El govern municipal, després de descobrir Vox que les bases no estaven homologades, estaven tapades, les va canviar per unes que foren bases obertes. Però ara bé, complint aquesta normativa vigent, però ara bé, quan les bicicletes no complixen la legalitat, que això és algo que també vostè s'assabenta en la mateixa comissió, no?
Bueno, que no complixen la legalitat, avui per avui, jo crec que és, en fi, una opinió política, no? És a dir, conforme li ha dit, Vox ahir va dir el que va dir, i nosaltres avui els serveis tècnics estan comprovant si aquest certificat de garantia de qualitat significa tindre l'homologació, no? Una volta tinguem això, doncs ho podrem dir d'una manera categòrica si estan homologades o no estan homologades, però és evident que en l'expedient costava un certificat d'homologació, entre cometes, i per tant, bueno, pues, Vox diu que a entendre d'ells no és el suficient, bueno, pues ho volem. Que no és el suficient, bueno, pues li direm a l'empresa que eixen número de bicicletes no correspon a l'homologació i per tant haurà de canviar-les i, ja, i ja està.
Parlàvem de 16 bicicletes.
Sí, crec que sí, elèctriques, són les elèctriques.
En aquest cas, jo entenc que això és un problema, regidor.
Bueno, el problema jo diria que el tenim fa, m'han de dir ben clar, el tenim 8 anys, no? El tenim 8 anys, perquè jo entenc que aquest problema que vostè diu, per a mi, com a regidor, per a mi el problema és que Vila-real fa 8 anys que no té servei de ús de bicicletes. Ixe és el problema. Per a mi la comissió d'informativa no és un problema. És un dret que exercia l'oposició, el que s'ha sumat al govern, i per tant pues, parlarem i debatirem sobre tot el que tinguem que debatir. Però per a mi, com a regidor, el problema, i és el que jo vull solucionar...
És que no tenim servei. Claro. Perquè a tot això, l'empresa adjudicatària... ha cobrat? És no. A dir, i ses bicicletes on estan?
Estan en depòsit, és a dir, evident, la primera pregunta, que és molt important, l'empresa adjudicatària d'aquest servei ha cobrat? No. No ha cobrat ni un euro. Ni un euro. Entre altres coses, perquè la licitació, els plecs diuen que fins que no es posi el servei, no se podrà devengar ni un euro. Punt número 1. Punt número 2. Totes les despeses que s'han produït, qui les ha pagades? Les ha pagades íntegrament. Ho torno a repetir. Crec que és la enèsima vega i no me cansaré de repetir-ho. Les ha pagades íntegrament l'empresa. Dit en passiva, l'Ajuntament no s'ha gastat ni mig euro.
I veient aquesta situació com aquest empresari que va obtindre i la licitació no dona el, no dona el que... evidentment se requerís per a aquest servei, perquè no opten per tornar a licitar-lo.
Bueno, jo no sé si dona o no dona, però és a dir, tinc en compte que el regidor que es parla va heretar, aquesta és una bona paraula, la veritat, o va rebre, o va ser competent en aquesta matèria des de juliol i el tècnic des de gener, no? Per tant, jo no me correspon a mi dir-ho això, no? És de veres que l'adjudicatari té els drets, va guanyar la licitació i a partir de que va guanyar la licitació farà ja, doncs, en fi, bastant de temps, no? Va tindre una interlocució en un departament que és el que va tancar els plecs i el que va, entre cometes, dissenyar este servei, no? Però aquesta persona no era jo, no? Per tant, això que vostè diu, jo l'únic que tinc que dir, ho vaig dir ahir a la comissió, és l'Ajuntament de Vila-real té els òrgans competents que fan referència a la contratació i si s'entenen que n'hi ha alguna disfunció que perjudica els interessos municipals, doncs evidentment s'hauria de tindre alguna alarma, però a mi no me consta. A mi no
és me que consta, igual que té uns drets, també té unes obligacions, regidor.
Sí, claro.
Clar.
Però...
És a dir, treballar en un consistori i no tindre... Tot, jo almenys pense tot homologat per oferir aquest servei, és a dir, és que pues pot passar el que ha passat en aquest cas.
Sí, però jo, per exemple, li pregunte a vostè també, o en plan retòric, lògicament, no? És a dir, jo crec que s'estan carregant massa les tintes sobre una sèrie d'incompliments d'un costat, no?
Sí.
Però i si la pregunta pogués ser o el debat pogués ser, escolta, com acaba de dir, l'empresa s'ha gastat diners, l'empresa no ha cobrat, L'empresa ha fet el que li han dit en determinats àmbits municipals. I si resulta que a lo millor és oportuna la pregunta, dir, i si l'empresa pues en fi, intenta exercir els seus drets? També podria ser al revés, no?
Bueno, no és una pregunta, quasi pareix una afirmació. I si a l'empresa no, no, l'han dit no, el que no, té no. que fer i no ho ha fet?
No, no, la pregunta, l'afirmació l'haurà fet a vostè, jo no l'ha
sí,
fet.
Jo ho he entès així un poc com, i si l'empresa realment se li ha encomanat això d'aquestes característiques, l'empresa ho ha portat i li han dit no, és que resulta que així no pot ser. Sí que el que ha fet l'encàrrec no l'ha fet ben fet, és com aquell que diu, jo vull que vostè me compre un paquet d'arròs i un paquet de macarrons, no?
Jo el que li vull dir és que crec que excessivament des de l'oposició, inclús des dels mitjans de comunicació, este o altre, o el que siga, no? Estan parlant sobre responsabilitats d'una banda i, evidentment, pues, això pot ser aixina o no pot ser aixina, és a dir. Per tant, jo crec que insistís, que ahir ho diem a la comissió, el que acaba de dir-ho
sí,
direm
sí,
a la comissió,
sí, sí.
Per tant, no és la primera volta que ho dic, no? Sobretot perquè intente, en funció de la responsabilitat de la gestió, intentar veure tots els àmbits. A mi me correspon veure tots els àmbits, no? I, evidentment, amb un interès clau que no isca perjudicar de l'interès general. I això és la nostra guia.
Clar, que entre uns i altres el que no té el servei és la ciutat de Vila-real.
Això és l'única obsessió que jo tinc. Per a mi és una obsessió. I la comissió, pues, evidentment, han eixit d'ahir una sèrie de coses i insistisc. Portem 8 anys sense serveis. I això no és possible. Això no és possible. I, per tant, el camí és complir la llei, complir l'homologació i, evidentment, aminorar els problemes per tal de prestar el servei. Jo també moltes voltes me pregunto quin és, més enllà de l'objectiu de transparència i fiscalització al govern de la Comissió d'Investigació, no sé, a lo millor també ens podríem preguntar si l'objectiu de la Comissió Informativa és allargar per tal de que Vila-real no tingui el servei, no? Vostès, podria ser un pensament que se podria tindre?
Jo, me fa l'efecte que vostè fa preguntes i pensaments i bueno, quasi són, per a mi, afirmacions. En bueno, fi, el Partit Popular demana al ministre...
Això li sentim. Jo faig... vostè pensa que són afirmacions i jo les negue totalment. Jo crec que són pensaments per al debat perquè crec que la veritat no és una. El debat està ahí. I jo torno a dir, per a mi, pot ser que per a altres no, però per a mi li puc assegurar, per a altres no. No? O sí, que les bicicletes estiguin al carrer en Vila-real quan més pront millor, i siguin plenament d'acord amb la llei.
L'acord de la llei que és que tinguin una homologació com cal.
Claro.
Mire, el PP demana al Ministeri d'Hisenda, el PP de Vila-real, reconsiderar les bonificacions de l'IRPF als citricultors de Vila-real. La proposta dels populars se va aprovar com a declaració institucional de tots els grups en el passat ple i busca rectificar l'agravi comparatiu amb altres municipis veïns.
Bueno, sí, en el darrer plenari ordinari, si m'ha fallat la memòria, va arribar este document i la bona voluntat de l'Ajuntament de Vila-real, i dic bona voluntat perquè va arribar, podrem dir-ne, uns defectes de forma que al final i al cap no són importants, almenys per als que busquem l'interès, no? Va arribar d'una urgència, faltaven alguns papers i tot el món ho va acceptar i ho van votar a favor. Per tant, és de justícia que no solament municipis com Vila-real, sinó d'altres que també girin la premsa, per dir-ho d'una
manera...
Tenim
l'àudio.
En els mòduls de camp de pagar els llevadors tinguin una disminució. I això és l'objectiu. Per tant, per a que la gent mos entenga, el que se va aprovar és que els llevadors de Vila-real, citricultors, a l'hora dels mòduls que han de pagar com a autònoms, com a empresaris, evidentment es beneficien d'acord amb una normativa de l'Estat.
Tenim l'àudio de Jaume Llorenç, del regidor del Partit Popular, a veure si podem sentir-lo per si
ens diu alguna cosa. Des del Partit Popular de Vila-real demanem i exigim al Ministeri d'Hisenda que rectifique. Rectifique per a reconsiderar les bonificacions a l'RPF que deixen fora els citricultors de Vila-real. No pot ser que la Generalitat envia una proposta al govern dient quins cultius i quines localitats, quins municipis havien estat més afectades per les diferents situacions meteorològiques, per exemple, que es van donar durant l'any passat, i que el Ministeri passe d'això, no faci cas, i deixe fora els citricultors de Vila-real. Agraïm a la resta de grups que sumaren a la nostra petició en el darrer plenari, però a la vegada creiem que no ens podem quedar així. Els agricultors de Vila-real, els nostres citricultors, necessiten que els recolzem i sobretot que se'l respete des de totes les administracions.
Regidor.
Bueno, no solament és a jugadors de Vila-real, a tres municipis, com per exemple ara estic pensant, en el país que ha sigut Nules, també han rectificat perquè només entrava una part del terme municipal. Per tant, insistís, jo crec que l'oposició està perdint la seua. Se pot tindre més eco, menys ecos, arribar i tal, però és de veres que, bueno, insistís, crec que amb bona voluntat administrativa i amb una definició política de tots els grups se va aprovar posar Vila-real, com l'Ajuntament de Nules, o altres ajuntaments han dit, escolta, només mos ha agarrat una part del terme municipal, pues han sol·licitat al Ministeri d'Hisenda que estigui a tot. Per tant, jo entenc que és una moció interessant en tant en quant afecta al nostre sector, però evidentment hi ha unanimitat i bona voluntat, per tant.
Com també regidor d'informàtica i TICS, no sé si és a vostè el que li respon. L'altre dia van tindre dos plens, un a les 8 del matí i l'altre a les 11. El de les 8 del matí esperaven que se feren en directe, no se feren en directe, van tindre que fer-lo en diferit. Sap per què?
No, jo el que li puc dir és que la situació econòmica de l'Ajuntament de Vila-real és la que és, no? I anem a dir-ho ben clar, és el fruit d'una gestió urbanística del Partit Popular absolutament insuperable des del punt de vista del caos, i estem injustament pagant les conseqüències la ciutat, no? Vull dir en això que la falta d'inversió en informàtica en la casa, no? És una falta d'inversió de molts anys, no? I evidentment de més de 13 anys que porta aquest ajuntament. Li poso un exemple. L'office que gastem en la pàgina web és l'office versió 7, no? Per a que vos fem una idea, no? Però, bueno, és de veres que arribem on arribem i tenim els recursos que tenim. És a dir, l'Ajuntament de Vila-real, com tots els ajuntaments, és igual que la casa de la directora d'este informatiu o de la tècnica que ens acompanya o de la meua. És a dir, té uns ingressos i té uns gastos. I, per tant, i ara n'hi ha unes regles del joc que són molt diferents i de control extrem. Per tant,
sí, això està molt bé.
Nosaltres no podem, sí, clar, està molt bé, sobretot quan, en fi, quan evidentment l'ajustament afecta només a una part temporal, no? Perquè, bueno, jo recorde quan València era una festa que no acabava mai, per dir una metàfora que no vaig dir jo, eh? No, és que això és la clau del problema que tenim. I no és una qüestió de passat, perquè periòdicament vol dir cada mes tenim una sorpresa, per no dir diverses, no? Per tant, aquesta és la realitat. Simplement descrivim la situació. No estem inventant, no estem pensant que és un tema del passat. No és un tema del passat. És un tema actual, i tant que és actual.
I si em recordo vostè que també és de patrimoni, entén que hi hagi inversions en edificis i no se agarren aquests diners per invertir en posar al dia totes les instal·lacions de la casa.
Anem a veure, jo, per raó de la competència de l'alcalde, m'ocupa de les inversions, no? M'ocupa de les inversions. A mi realment el que me fa mal al cor, sincerament li ho dic, és que quan veig un ajuntament, me dona igual, Castelló de la Plana d'un color, la Vall d'un altre, o Nules d'un altre, me dona igual. A mi el que me fa mal és que pràcticament, Vila-real estiga durant uns anys sense inversions. Això és el que a mi me fa mal, no? I bona part de la responsabilitat per no tindre inversions és, evidentment, torno a repetir, que no tenim diners per a elles. No tenim diners per a elles. Una ciutat de 52.000 habitants, podem anar a altres semblants, que no tinga, més o menys, una capacitat d'inversions al voltant de 2 milions a l'any, 2 milions d'euros.
No diga 2 milions d'euros apartats per a inversions.
Evidentment, però pràcticament com a sistema. Per a què? Perquè, lògicament, aquesta quantitat aproximadament és la que una ciutat de 52.000 habitants, per a un funcionament, no vaig a dir ideal, sinó un funcionament ordinari, suficient i confortable per als veïns, necessitaria. Ho tenim, això? No. I aquests 2 milions ens toca anar a pagar el que tenim que anar a pagar. Però, claro, no solament dos són 2 milions, que dona igual 2, que 1,5, que 200, però vostè vaja acumulant. Li diu d'una altra manera. Jo me pregunto moltes voltes si eixes sentències de juzgat o eixes sentències de jurat d'expropiacions, en comptes d'anar on tenen que anar legítimament, jo no qüestiono absolutament les decisions, si en comptes d'anar a unes persones determinades, anaren a l'interès general. Evidentment que moltes de les dificultats que estem passant no les tindríem. A mi realment això, en fi, me crea molts problemes, perquè realment estem gestionant una ciutat com si tinguérem realment un motor averiat. O és més. És més. Quan vostè o jo o la persona que ara veig per la finestra paguen els seus impostos, una part d'aquests impostos no van a les inversions claus de la ciutat? No van? M'agradaria que se feren ixa pregunta, i evidentment no van, perquè tenim una hipoteca gravíssima que n'hi ha que pagar, perquè lògicament quan su senyoria diu el senyor X o a l'empresa J, normalment senyors X, n'hi ha que pagar-los tants diners. I això és inqüestionable i inajornable. És més, l'interventor diu, això és el primer que n'hi ha que fer. Bueno, pues si això és el primer, lògicament, com en la casa de la senyora Maria o del senyor Emilio, per posar-li un nom per davant, pues mire, si n'hi ha que comprar, n'hi ha que fer un paello de pato el diumenge, pues mira, a lo millor tenir que comprar més pollastre i en aquest pollastre menjar el diumenge,
sí,
i el dilluns les sobres fer una ensala en les sobres del pollastre i a veure si en dimecres podem dinar. Estem en estos termes. No dramatitze,
No, per això n'hi ha gent que se pregunta a voltes si se compren coses que no, en aquest moment podrien no comprar-se.
Bueno, pues mire, vaig a contestar-li en un dato. Any 2010. Un regidor del PP, que no ve el cas el nom, ho poden mirar després en la hemeroteca. Diu, l'Ajuntament de Vila-real, dia, l'Ajuntament de Vila-real no necessita vivenda protegida.
Sí, ja.
I com que no és vivenda protegida, perquè en tenim suficient, si són paraules que ho pot buscar, anem a vendre propietat municipal en un determinat país per valor de 6 milions d'euros. I així es va fer.
No, és que no cal que ho busque, és que això va ser una cosa pública, és a dir, se va...
Sí, claro, claro. Per tant, aquest ajuntament, des del punt de vista de venda de sòl urbà residencial, no n'ha fet ni una. No n'ha fet ni una. Per tant, entre altres coses, ara li podrem posar a disposició del president Mazón aquesta cosa. No? Vull dir jo que vostè me preguntava per patrimoni.
Sí, sí, és que en aquest cas vostè és el regidor de patrimoni.
Per patrimoni, sí, però clar, una cosa és el patrimoni, podrem dir-ne, monumental, del que jo sou regidor, i una altra cosa és el patrimoni com a propietats municipals, que això no depèn de mi, però bueno, dona igual. L'Ajuntament de Vila-real, des del punt de vista del patrimoni, però no del patrimoni monumental, dice de que jo sou regidor, sinó de l'altre, és a dir, de les propietats que té l'Ajuntament de Vila-real, quan nosaltres entrarem al govern, en tenia molt poques. Molt poques. I així damunt. L'Ajuntament de Vila-real va comprar el Gran Casino Itagüa. En números redons, 2 milions d'euros ja pagaran 5 anys. Jo crec que encertarem. Ahí estan els resultats. Se van comprar 6 pisos, per un import escàs, que estaven al voltant d'uns 150.000 euros, perquè no teníem ni un pis on portar la gent davant de dificultats. I ara recentment s'ha adquirit el forn d'Avall, que és conforme se diu, no? El forn d'Avall, un forn amb patrimoni històric artístic i, a més, immediat a l'Ajuntament en totes les avantatges que té això, no? És a dir, a veure si som capaços de ficar allí atenció i tram, etc., a un banc. I després se va adquirir el bingo, en l'Avinguda del Cedre, per a usos culturals, socials. Les dues coses, podrem dir-li, per a mos entenga la gent, en un pla de pagaments, en fi, a molts anys.
Mire, notícia...
Per tant, quan se diu, i deixa'm acabar i arredonar la idea, per tant, quan se diu, si no se tenen diners, com se compren? No, és que se compren coses perquè Vila-real entenem que les necessita i torni a parlar de la falta d'inversió, que són per a tindre patrimoni a l'Ajuntament de Vila-real i que són un bon interès per a les futures corporacions que vinguin.
Pues, regidor, bueno, breument, què li pareix? L'ONU demana a Espanya mesures per a garantir que la llei de Concòrdia no vulneri els drets humans. Una notícia d'última hora. Perquè un informe de tres relators adverteix que l'Estat té l'obligació de garantir la preservació de la memòria històrica de greus violacions de drets humans.
Què m'ha de pareixer, no? És a dir, jo crec que la llei vigent és una llei justa i, per tant, és una llei que s'ha d'aplicar, no? És a dir, és una notícia, però era esperable.
Era esperable. Això és el que coincideix en quasi totes les publicacions que he estat jo revisant. Però, vaja, ens ha entrat en la nota de premsa i com era una notícia d'última hora, per això volia comentar-la amb vostè. Emilio Viriol, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat així.
Molt bé, a vostès per invitar-me. Moltes gràcies. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without?
En 2017, un comando formado por apasionados del calzado deportivo revolucionaron Vila-real con la primera sneaker store de la provincia. Posteriormente, expandieron su misión en Castellón de la Plana. En la actualidad, siguen desafiando los límites de la moda urbana. Foot on Mars. Si buscas calzado único y estilo sin igual, ven a Foot on Mars, en la calle En Medio 33 de Castellón y Plaza de la Vila 3 en Vila-real.
El Día de la Madre llega a McDonald's. Hasta el 5 de mayo, pide tu lámina en tu restaurante McDonald's favorito y dibuja la mejor versión de tu mamá y tú. Con su McMenú, le regalamos un delicioso mini flurry, solo enseñando la lámina que has hecho. Disfruta de McDonald's, creando recuerdos divertidos. Te esperamos para compartir momentos inolvidables en familia. ¡Feliz Día de la Madre!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Casi no recordaba.
I ara tenim així a la portaveu de Vox per Vila-real, Irene Herrero. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
La primera pregunta. Això és una comissió informativa, lo que és els contractes de Vilabicis, o és una comissió d'investigació?
És una comissió d'investigació. De fet, així no se va sol·licitar.
Li dic jo perquè, per aclarir, no? Se n'acaba d'anar el regidor de mobilitat d'ací de la ràdio i estem parlant d'aquest tema, és el primer que li he preguntat. Claro, m'envien els notes de premsa en dos titulars distints. Per a vostè una comissió d'investigació i per al regidor és una comissió informativa. A on ells diuen que no s'han negat mai a que se fera.
No, és veritat que se va sol·licitar en el plenari, ho va sol·licitar Vox i l'equip de govern, el PSOE, va votar que sí.
Perquè, clar, diu que és rotundament fals que no hagin sigut transparents en vostès.
Han sigut transparents des de quan ho va agafar el senyor Obiol, però mentrestant no ho van ser. Per tant, jo comprenc que ell diga que ell ha sigut absolutament transparent, perquè sí que és veritat que des de que ho porta la seva regidoria se'ns està facilitant tota la documentació que sol·licitem, però fins que no ho va agarrar ell, pues no van ser gens transparents.
És a dir, vostè quan ja ho portava l'anterior regidor ja aquestes anomalies ja les va denunciar.
Nosaltres quan ho portava l'antic regidor, si no recorde mal les fetges, en gener del 2023 Vox ja va denunciar que els cofres no estaven homologats, gener del 2023, i hasta a, no sé si va ser juliol o agost del 23, és a dir, mig any després, l'equip de govern no va reconèixer que no estaven homologats.
Sap com se diuen els cofres?
Vox en B.
És una curiositat, eh? Clar, acabava de parlar el regidor de mobilitat i el que em deia era que bé, van veure que no tenia homologació i que de les bicicletes sí que és cert que ha sigut bueno, que vostè els va ensenyar el document i tal, on o sigui, aquestes bicicletes elèctriques disposen d'un document de garantia de qualitat però no d'homologació. Sí, estic bé, no?
Sí, entre tota la documentació que ens van facilitar ens vam donar compte des de Vox que el document que ells ens donaven com a certificat de la Comunitat Europea de les bicicletes elèctriques, pues no era aixina. En realitat era un control de qualitat que se fa allí en Xina. Cada vegada que se fabrica un producte xinès, allí en Xina l'Estat es demana un control de qualitat. Pues bé, el document que havia facilitat aquesta fàbrica era este document, que és un control de qualitat que no té res a veure en el certificat de la CE.
Vostè ha qualificat d'estafa als veïns el que ha fet, en este cas, este consistori.
Efectivament, perquè ja ha arribat un punt que, com bé ha dit el senyor Obiol, fa 8 anys que no tenim este servici, fa 8 anys que l'Ajuntament està intentant ficar-lo, per tant, és una estafa. Portem 8 anys, un Ajuntament com l'Ajuntament de Vila-real, en poder ficar un Vilabici en marxa. És una estafa total.
Vostè és la que diu que l'empresa que ha fabricat les bicicletes que està a Xina està tancada.
Sí, de fet puc confirmar fehacientment que és a Xina, perquè una persona s'ha desplaçat des de Xina hasta on estava esta fàbrica i la fàbrica està tancada.
Clar, l'únic que ocorre és que aquestes bicicletes i estos Vox no han costat ni un duro a l'Ajuntament de Vilar, és a dir, són propietat de l'empresa que se va presentar a l'Aplica.
Sí, això és lo que ens han dit des de l'equip de govern i realment nosaltres no tenim cap document que puga demostrar que no siga cert. Per tant, nosaltres això sí que ens ho creiem.
Perquè jo també l'he preguntat al regidor si no seria més fàcil treure l'Aplica nova en un empresari que complirà en totes les garanties per a treballar en un consistori, és a dir, que tots els útils, els utensilis que els proporcione tinguin homologació, en este cas és algo com les bicicletes i els Vox.
Realment haguera sigut lo correcte. Lo correcte haguera sigut quan se va detectar perquè nosaltres ho vam dir ja en gener del 23, torna a repetir, estos cofres o estos Vox no estan homologats, deurien haver tancat directament i pues, començar de zero unes pliques noves i tot nou.
Mira, el senyor Obiol ha dit, mire, anem a fer una reflexió. I si la persona al que se li va encomanar preguntes què és el que se li va encomanar, és a dir, ho he llançat com a pregunta. No sé, se li va encomanar una sèrie de coses que ell sí que ha complit aquestes coses i ell ha fet compliment de lo que se li va encomanar.
A veure, de moment que s'entrega un material que no té la certificació europea, l'empresa no està fent el que se li ha demanat. En això és prou per poder anul·lar el contracte i tornar-lo a fer de nou. Per tant, a mi el que ell vinga a dir-me que l'empresa ha complit, primer, l'empresa no ha complit en les certificacions, segon, l'empresa no ha complit en les fetges d'entrega, s'ha de dir que no ha complit en les fetges d'entrega, ni la primera vegada quan els box no eren correctes, ni ara està segon vegada després de la modificació dels plecs, i per tant, la pregunta que ens hauríem de fer és per què l'Ajuntament no ha pres accions legals contra aquesta empresa? I jo la pregunta que ell ha fet, és que estava sentint-lo mentre venia,
sí.
I ell, la pregunta que ha fet és, i si l'empresa adjudicat a la que se li ha adjudicat prengués accions, per què no ha pres accions legals contra l'Ajuntament? Jo crec que la pregunta hauria ser al revés. Per què l'Ajuntament, després de 2 anys d'estar este concurs en marxa i sense que el ciutadà de Vila-real puga aprofitar-se d'ell, per què no ha pres accions legals contra l'empresa?
A veure, jo el que diria és que el que s'ha de fer és anar a les bases i veure les bases que va licitar l'Ajuntament, que és el que se demanava, dic jo, eh?
Pues fàcilment ja no s'ha complit.
És a dir, vostè les ha vistes.
Home, clar, sí, no, uh-huh. Nosaltres disposem
d'elles.
Entonces,
nosaltres no la tenim, és a dir, si en les bases posava que el material devia estar homologat i que devia tindre uns plaços d'entrega...
N'hi havia que tindre uns plaços d'entrega, de més en fetges i tot, tants mesos per l'entrega, tants mesos de prova, i això no s'ha complit ni la primera vegada ni la segona vegada. És més, la segona vegada no va ficar, perquè aquestes pliques han modificat els baremos, han llevat el que foren els box coberts, que passaren a ser descoberts, i l'empresa a la que se li va adjudicar va ser ella la que se va ficar els plaços per entregar el material,
uh-huh.
I no l'ha complit. Se deurien haver estat al carrer des del 4 d'abril. Estem en maig.
Algo que me pregunten en este moment. Vostès han vist quantes empreses van presentar a la licitació?
Sí, crec que eren 6.
Uh-huh. O sigui, no va ser una ja van.
No, van ser 6 empreses.
Jo li dic això perquè si n'hi ha diverses empreses, no sé si una no complís, passen a la següent o se torna a fer de cap nou.
No, se té que... Bueno, si l'empresa a la que se li adjudica renuncia al contracte, se passa a la següent. Si és l'Ajuntament el que anul·la el contracte, uh-huh. S'han de tornar a traure les pliques, s'ha de tornar a fer el concurs.
La comissió que van tindre ahir de Vilabici...
Sí. Eh?
Que va estar així la presidenta, que per cert, clar, no se parla en ningú moment, la presidenta no parla en ningú moment d'este document que vostè trau per a dir el que és una homologació i lo que no és, i un certificat de garantia, vostè el trau en la comissió, ella sí. No, així no ho diu en cap moment, jo crec que perquè respecta la privacitat de cada grup.
Pues suposa que sí, jo no sé si ella va vindre en qualitat de presidenta de la comissió.
Sí, va vindre en qualitat de presidenta de la comissió.
Pues suposa que el que va intentar va ser respectar a cada grup la seva parcel·la.
Uh-huh. En este cas el que diu és que la comissió va bé, que va a bon pas i per lo que jo he pogut deduir, no sé si el regidor de mobilitat entén que això està fent-se un poc etern.
És veritat que...
Vaja, que vostè fila molt prim.
Jo no file prim, jo el que vull és el bé per Vila-real. Uh-huh. I el bé per Vila-real és que les coses estiguen homologades, totes les coses que estan al carrer estiguen homologades i estiguen certificades i que ningú se puga fer mal en tot el que depèn de l'Ajuntament. Perquè al fi i al cap l'Ajuntament no està sols per governar, també està per cuidar de Vila-real i dels ciutadans de Vila-real. I en aquest cas... pues no està cuidant-lo.
Claro, en este cas podria pensar que vostè està allargant això per a ser notícia durant més temps, no?
No, la veritat és que a mi m'hauria agradat que tot això fora correcte i estarà tancat i estarà en funcionament el servici.
També ha dit que les bicicletes de Vilavicis estan acumulades en l'almacén de l'empresa adjudicatària i ara no poden eixir al carrer perquè no són legals. I que exigís a l'alcalde José Benlloc que solvente quan antes el problema. Però vostè com solventaria el problema?
Bé, primer que tindria que haver fet ja fa 2 anys és demanar els certificats. Això és el primer, perquè a més per llei correspon que l'Ajuntament o el que traga al carrer estigui certificat. Això jo crec que ho sap ell que és alcalde, ho sabem els concejals i ho sap moltíssima gent, fins i tot les empreses a les que els adjudiquen els concursos. Per tant, el primer que hauria haver fet des ja fa 2 anys és solucionar-ho i no estar des de gener fins a agost intentant tapar que els Vox en B no estaven homologats. Per tant, el que té que fer ara és, si ja fa un mes que hauria estar en servici este en funcionament este servici, el que hauria fer és, ja, avui, tindria que tindre, si és veritat, el certificat que el senyor Obiol diu que anaven a demanar i que a mi me consta que no existís.
Sí, en este cas diu que el que faran és consultar a les instàncies oportunes per a comprovar que aquests certificats de qualitat tenen les bicicletes no elèctriques, pot servir.
El certificat de el control de qualitat que ells van passar o que ens han facilitat a nosaltres no serveix com a control, com a fer.
O sea, que jo suposo que ahir ho comentaria vostè en el regidor o...
Sí, jo és veritat que després de la comissió Emili i jo ens vam quedar parlant un rato, jo li vaig comentar, li vaig explicar com funcionava i li vaig dir que per favor que ho averiguarem bé perquè això no podia eixir al carrer.
No sé si vol comentar algo més que a mi en este moment no se m'ocorris o té alguna, no sé, algo que pense sobre aquestes comissions que estan tenint informatives i d'investigació.
No, simplement el senyor Obiol havia fet una altra pregunta així en l'aire perquè jo he vist que vostè li feia preguntes però ell en contestava en una altra, no acabava d'aclarir bé les coses, i una de les preguntes que ha fet és ha fet la impressió de que lo que estava dient o lo que li ha preguntat a vostè és si és que Vox no volia que funcionara este servici.
Cal que allargar-lo en el temps, no? Dic jo.
I jo li dic que Vox en cap moment mos oposem a que el Vilavici funcione. Però també tenim que mirar els números i l'últim Bicivila, al final n'hi havia un usuari al mes o 0 usuaris. Per tant, n'hi hauria que estudiar ben bé si aquesta inversió és bona pel municipi de Vila-real o no.
Sí, dient que s'havia estropeat el comptador d'usuaris i per això...
Sí, però aquest comptador, si mirem les estadístiques que jo no les he aportat, però sí que disposa d'elles, si és veritat que és això, mal per part de l'equip de govern, perquè els 4 últims anys de servici se veu que han estat trencats i sos sensors, perquè els últims 4 anys, ja li dic jo que en el mes de maig perfectament podia haver un usuari que havia gastat aquestes bicicletes o 0 usuaris, el mes que més l'havien gastat durant els 4 últims anys, no recordo quin any va ser exactament, però havien sigut 5 usuaris. Per tant, han estat 4 anys espitorrets i sos, o els sensors i sos trencats. Me pareix una excusa.
Vostè és un servei que, no sé, perquè vostè ho atreve, vostè pensa que té interès per a la població de Vila-real?
Bé, jo crec que molts joves de Vila-real es desplacen en bicicletes. De fet, en estiu, sobretot, el camí de l'Ermita està ple de joves en bicicletes. I quan no plou, els joves solen anar en bicicleta, a entrenar, al repàs... Per tant, jo crec que és un servici bo per a Vila-real, però un servici ben fet, no una xapussa.
És a dir, no està en contra d'aquest servei?
No, en cap moment. Jo torno a repetir que Vox l'únic que volem és que el servici funcione bé.
Sí, però
física, correcte.
Com antes havia dit que el gastava molt poca gent.
El gasta poca gent per les estadístiques. És a dir, jo pense que el que tenien que fer és potenciar-lo, però potenciar un servici bo. No un servici que tu arribes i aparques la bicicleta i s'ha acabat la història.
En manteniment, lògicament, que tinga un manteniment, que tot vagi dins de l'empresa, se faci a càrrec i tot el que més. Vostè ha vist altres poblacions, altres ciutats que sí tenen aquest servei? Vostè ha investigat com funciona?
Sí, de fet, jo li ho vaig comentar al senyor Obiol també, i una de les preguntes que sol fer sempre en la comissió d'investigació és si s'han basat en altres municipis que tinguen aquest servici. I tots me responen que sí. Però la veritat és que jo he vist servicis en altres municipis i no és tot això que han... Tot este xirigot que s'ha muntat així en Vila-real. És molt més fàcil que tot això.
L'alcalde de Vila-real ha dit que tot el més tard del dilluns ja tindran un pressupost per a revisar.
Bé, jo també ho he sentit que ho ha dit vostè en la ràdio. Ojalà fora veritat. Ojalà. És veritat que ahir en la Junta de Portaveus se'ns va dir que s'estava estudiant, però que entenguérem que teníem poc de personal i que s'havia complicat tot molt. De veres, m'agradaria que l'Ajuntament de Vila-real, per fi, el mes d'abril, o de maig, ja de maig, perdó, de maig, tinguera un pressupost, perquè d'ací no res estem a mitjan any i estem en pressupostos prorrogats.
Mira, a mi també passa el mateix, acaba el mes d'abril i jo encara estic en abril. Jo me fa l'efecte que la gent que som de Vila-real estem... Per nosaltres, maio és quan es comença festes.
Sí, tat, a mi també me passa el mateix, hasta que no ve el no divendres ve... de festes o ja l'ambient de festes.
Pareix que estem en abril, no?
Sí, correcte.
Per cert, com se plantegen les festes?
Bé, doncs pues, treballant, intentant assistir a tots els actes que puga... apoyant a totes les associacions i a la gent de Vila-real i disfrutant també un poc en la meva família i en els amics.
Clar, vostè diu, apoyant a totes les associacions, Vox confia en les associacions?
En moltíssimes associacions de Vila-real i, de fet, nosaltres ho hem demostrat perquè estem reunint-nos en associacions, estem parlant en les associacions i n'hi ha associacions que tenen el recolzament 100%.
Vostè li agradaria que li presentaran un pressupost on pogueren... lo de la memòria històrica, com que no, no?
Bueno, això ja crec que va ser unes declaracions d'ahir de la senyora Scritch. Se va estar parlant en la Junta de Portaveus i, evidentment, Vox no té cap problema en dir que no apoya la memòria històrica, l'Associació de la Memòria Històrica. Per tant, sempre i quan aparega algo de memòria històrica en el pressupost o en els convenis, el vot de Vox serà que no.
Pues mire, avui, notícia d'última hora, l'ONU demana a Espanya mesures per a garantir la llei de la concòrdia per a que no vulneri els drets humans. Ha sigut un informe de tres relators que adverteix que l'Estat té l'obligació de garantir la preservació de la memòria històrica de greus violacions de drets humans.
La memòria històrica és des del principi dels temps i no des d'una fecha en concret conforme ha decidit el PSOE. En això ho dic tot.
I li dic jo perquè ha sigut l'última notícia que tot el món la tenim en aquest moment i tot el món està parlant-la. Diuen que en València s'aprova i si s'aprova i sa llei evidentment se tallarà totes les subvencions que tenien per a que les associacions continuen no en la recerca i demés queda garantitzada, és a dir, i s'ha quedat garantitzada, a més la tinc així davant, però per exemple, la supressió de múltiples entitats, projectes, webs i activitats de memòria històrica sobre greus violacions dels drets humans previstes o creades en compliment de la legislació estatal i autonòmica vigent en la matèria. Això quedaria aturat.
Bé, li torno a dir que per nosaltres la història és des del principi dels temps, no des d'una fecha conforme a volgut Vox, i tot el que no depèn de l'Ajuntament de Vila-real jo ni entrenisco.
Pues así també està la memòria democràtica, té una quantitat designada per a que puguen exercir el que se'ls ha consignat ja des de per part de l'Ajuntament. Per això el fet de que vostè diguera que volen que ho separen. I si és el motiu per a què vol que ho separen?
Sí.
Un d'ells?
Sí. I no perquè ho haig de dir la senyora Scritch, vaig a dir-ho jo ara. Jo ja ho vaig dir en la Junta de Portaveus i no tinc cap problema de dir-ho així en la ràdio. Una de les coses perquè les que se va demanar que se separara era Isis.
Llavors, això la situa com a la mala de la pel·lícula?
Jo no crec que siga la mala de la pel·lícula. A veure, la gent quan vota Vox sap el que està votant, sap les nostres idees, mos coneixen. I el que jo no vaig a fer és... jo estic així per tota aquesta gent que ha confiat en nosaltres i... tant Fernando com jo, i el que no anem a fer és a traicionar-los. Qui vulgui traicionar-los després, és problema d'ell. Fernando i jo, que som els dos concejals i representants de Vox en Vila-real, no anem a traicionar els nostres votants. I els nostres votants tenen clar que nosaltres això no volem, que anem a votar que no, i per supost anem a votar que no, siguem els malos de la pel·lícula o no ho siguem. Sí. És que ens dona igual.
Pues Irene Herrero, regidora de Vox, quan hem apagat els micros, el senyor Villarreal m'ha dit que el convide poc. Pues jo la convide a vostè que l'apreti més, i així vindrà més vegades a la ràdio.
Bueno, pues seguirem intentant-lo.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión Dasfeld Auto, servicio oficial postventa Volkswagen y Skoda y vehículos seminuevos y kilómetro cero. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá, tu concesionario Dasfeld Auto.
Burriana Tapea. Hasta el 2 de junio disfruta de la Ruta de la Tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Te apetece disfrutar de deliciosas tapas y vivir la emoción del final de la Liga en un ambiente acogedor? En Moncata te invitamos a conocer nuestra propuesta gastronómica durante la Ruta de la Tapa en Villarreal, donde hemos tenido el honor de ser reconocidos como ganadores en las dos últimas ediciones. Te animamos a que nos visites y compartas este momento especial con nosotros, mientras disfrutamos juntos de los emocionantes partidos que definirán el desenlace de la Liga. Te esperamos en Moncata para disfrutar de este apasionante momento.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El Centre on Millor te formarás. ¿Vos disposar de cursos de prevención? Certificate profesionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
I el Partit Popular de Villarreal demana al Ministeri d'Hisenda que reconsidere les bonificacions de l'IRPF als citricultors de Villarreal. La proposta presentada pels populars en l'últim ple es va aprovar com a declaració de tots els grups i cerca rectificar el greuge comparatiu amb altres municipis veïns que perjudica els nostres citricultors. Ha denunciat l'edil del Partit Popular, Jaume Llorenç. Escoltem les seues declaracions.
El Partit Popular de Villarreal demanem i exigim al Ministeri d'Hisenda que rectifique. Rectifique per a reconsiderar les bonificacions de l'IRPF que deixen fora als citricultors de Villarreal. No pot ser que la Generalitat enviï una proposta al govern dient quins cultius i quines localitats, quins municipis havien estat més afectades per les diferents situacions meteorològiques, per exemple, que es van donar durant l'any passat, i que el Ministeri passe d'això, no faci cas, i deixe fora als citricultors de Villarreal. Agraïm a la resta de grups que sumaren a la nostra petició en el darrer plenari, però a la vegada creiem que no ens podem quedar així. Els agricultors de Villarreal, els nostres citricultors, necessiten que els recolzem i sobretot que se'ls respecte des de totes les administracions.
La Unió indica que la sequera asfixia econòmicament els productors de cereals i ramaders de la Comunitat Valenciana. Carles Peris, secretari general, reclama ajudes extraordinàries perquè els cerealistes porten tres campanyes consecutives sense cues i collita i els ramaders extensius d'algunes zones es troben en una greu situació. Escoltem les declaracions de Carles Peris.
Des de la Unió indiquem que la sequia està asfixiant econòmicament els productors de cereals i els ramaders de la Comunitat Valenciana. Una vegada més insistim en que la Conselleria d'Agricultura publique ordres d'ajudes extraordinàries per als productors de cereals que porten diverses campanyes en baixos rendiments i també per als ramaders en extensiu que no tenen pastures i per tant estan assumint un cost de producció molt alt i un sobrecost esta campanya com a conseqüència de la sequia en el subministre d'aigua en cubes. Necessitem una conselleria que d'una vegada per totes assumisca les seues competències i sobretot en dos sectors que són essencials per a les zones d'interior en risc de despoblament. Per això, en aquests moments, encara és més important habilitar aquestes ajudes per a compensar els gastos de sembra en el sector del cereal, perquè han fet i han assumit un cost per a sembrar i no van a rebre ninguna remuneració per la seva producció, perquè el rendiment va ser totalment insuficient, i també per aquest sobrecost que està patint la ramaderia al tindre que alimentar el ramat en palla o pienso, i sobretot aquest subministre d'aigua per al ramat en cubes, que és un sobrecost elevadíssim per a la nostra ramaderia.
Ion de impulsar la creació de l'alqueria cultural i aprova noves bonificacions a empreses en el IAE. En 2023, 7 empreses ondenses s'han ahorrat, s'han estalviat més de 33.000 euros en l'impost d'activitats econòmiques. Escoltem a l'alcaldessa de Onda.
Este ayuntamiento no se detiene en un segundo y trabaja 24 horas al día, los 7 días a la semana, al servicio de todos los ondenses y de nuestras empresas. La gestión eficiente es la seña de identidad de este equipo de gobierno y vamos a seguir por este camino para llevar adelante los grandes proyectos que merece Onda.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
La agua es vida, es salud, desenvolupamiento, motor económico y social, futuro y un dret que ha de estar a l'abast de totes les persones. Només té un pero, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Si quieres comer y cenar bien y en un sitio agradable, ese es el Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Te ofrecemos menús diarios y carnes a la brasa. Y disfruta los fines de semana de sus comidas y cenas. El Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Estamos donde siempre, carretera de Onda, Vila Real.
Todo el mundo alarmado está. Pues si bien avanzado la ciencia, la muerte avanzando está. El gobierno confuso está. ¿Qué será de esta sociedad? Nos cubre un manto de indiferencia. Ya no ves la televisión. Clasifican y así es mejor. Controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión. No es tampoco nuevo sermón. Tenemos que salvar nuestra raza.
Que venga la paz. Que reine la paz.
Santi Cortells, professor, molt bon dia.
Bon dia.
Què anem a parlar, com anem a abordar-lo avui, l'assumpte?
És un tema, jo crec que preciós, perquè afecta fins i tot a la meva història personal de relació en un monestir que ara està més al cor dels vilarealencs que mai, com és el monestir de Poblet.
Clar.
Perquè fa pocs dies vam tindre la notícia, no? Vostè també el 25 d'abril, coses d'estes de les dates i les casualitats i totes aquestes històries, no? Que es va anunciar que Rafa Barrué, veí nostre i artista, pintor, d'ahir la cançó que estan sentint al principi, no? Que dia que el món necessita un pintor, tal i com el tenim, doncs és així, no? Que necessitem un pintor. I vam tindre la notícia que la presència de l'abat general de l'Orde Cistercenc, ara intentaré explicar alguns conceptes perquè moltes vegades a mi em fa la sensació, no?
De que no els entenem,
de que no els aprofundim, no sabem què són ni d'on venen.
Ni el valor que tenen.
I per això en la meua tasca una miqueta pedagògica vaig intentar explicar algunes coses, no? Barrué és un veí de Vila-real que va fer una exposició, en concret en el Convent de les Dominiques, en una exposició que es deia Estimart. En este joc de paraules d'estimar i art, no? I la veritat que és un pintor que ha sigut, com a pintor, reconegut per moltes universitats, per molts especialistes, però al mateix temps és un home espiritual, no? Que ara mateix doncs, té en el seu, la seva responsabilitat doncs, ser l'abat de Poblet, no? Que això serà en una celebració que es farà d'ací pocs dies, crec que acaba el juny. Perquè ell, a banda de l'abat de Poblet, assumís també la presidència de la Congregació Cistercenca de la Corona d'Aragó, entre les quals està, per exemple, Santa Maria de Solius, Santa Maria de Vallbona i Santa Maria de Valldonzella. A Santa Maria de Solius, que està a Girona, jo m'he quedat moltíssimes vegades. I és una experiència que recomane, ara entrarem en què és el Cister i totes aquestes coses, si és que ens dona temps, no? Però el Cister, com totes les ordes monàstiques filles de la Fundació de Sant Benet, en el que és el, doncs això, la vida monacal, en el catolicisme, tenen una espècie de norma, de regla, i de fet es diu així, de regla, que inclou l'acollida. Aleshores, ells, si tu vols quedar-te allí uns dies, ho fan també les monges, vull dir, perquè també si una dona vol anar a reflexionar, a apartar-se del món, no? Que això és, en definitiva, el que vol dir ser monjo, no? I el que vol dir monestir, com després explicaré. Si tu vols anar-te uns dies de reflexió, ells, entre cometes, tenen l'obligació d'acollir-te, no? I el que vas a fer allí és viure com un monjo més. I jo ho he fet algunes vegades, ja fa anys que no ho faig. Les últimes vegades he anat més a Solius perquè és un monestir més menut, més apartat i que per al que jo he buscat en aquests moments de la meva vida de reflexió, d'estudi, de lectura, ara no ho puc fer perquè tinc dos filles i aquestes coses no es poden fer en dos filles, però quan no les tenia doncs sí que ho feia, no?
Pot fer qualsevol persona, és a dir, no...
Sí. Dona igual fins i tot que no sigues catòlic, que vull dir, l'acollida és a la persona. I el que fas és quedar-te en els monjos com un monjo més. Pots, perquè ells tenen una norma, tots els que venen de... els que són fills de Sant Benet, no? Perquè, clar, l'ordre dels benedictins, com pot ser el Montserrat, que són els monjos negres, que diuen, perquè sí. L'hàbit és de color negre, sí. I després les reformes posteriors, com el Cister, la Trapa, les Cartoixes, tot això són reformes de l'ordre més rigoristes, no? És a dir, de tornar a l'essència, de tornar a la base, no?, que és el ora et labora, és a dir, prega i treballa, ells tenen diverses pregàries al llarg del dia, les maitines, les laudes, la terça, la sexta, la nona, la missa, les completes, però clar, una de les coses que m'ha impressionat a mi més és el moment, sobretot de les completes, que és al final del dia, quan l'abat té l'hisop, on posen l'aigua beneïda, i te beneïs i només n'hi ha la llum del ciris allí, en un monestir que té camí de mil anys, vull dir, i que estan soterrats quasi tots els reis de la corona d'Aragó, eh? I l'abat beneint i passes justet per baix d'on està soterrat el nostre, dic nostre en majúscules, en guany que celebrem els 750 anys, el nostre Jaume I està soterrat ahir. Ara, mentre l'abat de Vila-real te donarà aquesta benedicció, passaràs per baix del rei Jaume I. Vull dir, jo igual estic sent molt litúrgic, espiritual,
no, estem posant...
però és perquè la gent entenga el que representa
el valor
això.
Que té.
Vull dir que és, per a mi quan ho vaig escoltar, quan ho vaig llegir, és una d'aquelles casualitats que realment és una casualitat quasi literària, no? Vull dir, perquè és que té...
El 750 aniversari de la ciutat, abat, uh-huh. fill de Vila-real, uh-huh. justet on està enterrat el
nostre
rei...
El nostre fundador, clar. Sí, sí. Vull dir, ahir n'hi ha una confluència de qüestions que dius... és com si el rei Jaume I, des d'allà on estiga, ens estiga a la ciutat de Vila-real dient alguna cosa, no? Uh-huh. El monestir de Poblet està en un lloc, vos recomano que aneu, emblemàtic, de naturalesa, eh? Tot el que representa una abadia, podeu veure el nom de la Rosa d'Umberto Eco i veureu la part més mística, o podeu veure una altra pel·lícula que també vos recomanaré, que és una miqueta més històrica i més de l'ordre del Cister, eh? Com he dit, el Cister és una reforma dels benedictins, per això tenen un hàbit propi, que és l'hàbit de color blanc, que per això els anomenen els monjos blancs. A Montserrat, per a mi, hi ha dos grans monestirs, és el de Montserrat i el de Poblet, no? I el de Poblet, doncs són els monjos blancs i els altres són els monjos negres, per l'hàbit, no? I el llibre que va escriure Fra Raimon es diu Tres monjes rebeldes, en castellà, Tres monjos rebels. Que l'han portat, la podeu veure a YouTube perquè ho estan mirant i està sí. la pel·lícula completa.
Ah, de...
que vos la recomane per a que entengueu el que significa este orde. I també vos recomane el que significa la part més rigorista del cristianisme catòlic, que és una pel·lícula que es diu El gran silencio. El gran silencio és una pel·lícula en la que ningú parla. És una pel·lícula impressionant, sobretot si entens una miqueta... Jo m'he llegit el Tres monjes rebeldes i m'he llegit altres llibres d'aquest àmbit, no?
Sí.
I si vols entendre una miqueta aquesta profunditat, jo vos recomano així aquestes dues pel·lícules. Bé, el nostre abat, vaig a parlar de nostre perquè és que és nostre, no? El fra Rafael Barrué, doncs ell fa les pregàries ahir cada dia al costat dels sepulcres de Jaume I, d'Alfons el Magnànim, darrere té el retaule del valencià Damià Forment, que al segle XV doncs, és un dels escultors valencians més importants, son pare ja era escultor. Quan vas ahir, t'evoca les arrels cristianes del nostre País Valencià, fundades a partir de l'espiritualitat del Cister i de Poblet. La Pobla de Benifassà és també del Cister, són monges, no? Quart de Poblet pertanyia a Poblet, i per això s'anomena Poblet, que està a València, i jo em deixaré moltíssimes més coses, no? Martí l'Humà, a partir de l'espiritualitat de Poblet, funda la cartoixa de Valldecrís, que està a altura, que està en ruïnes, sempre dic el mateix, que a veure si l'arreglen una miqueta, que és una vergonya. El pare Rafael Barrué, la gent que el coneix diu que és una persona senzilla, alegre, prudent i ple de saviesa del cor. No és l'únic que està allí de les nostres terres, no? Allí està el pare Matías, que és de Castelló. N'hi ha un monjo que és d'Artana, crec que es diu Rafael també, està el nostre Rafael de Vila-real, està fra Joaquim de la Vall de Gallinera, està fra David de Sueca, és a dir, allí n'hi ha molts valencians, entre els quals n'hi ha un vila-realenc, no? Per cert, la benedicció, com he dit, es farà d'ací unes setmanes, i bé, jo, si puc, passa que al final de curs tinc la intenció d'assistir, no sé si l'alcalde crec que em va dir que també ho intentaria, no? Que és un monestir. El monestir ve del grec monasterion, que és un verb, que és monachein, que vol dir viure en solitari, i un monestir és una comunitat de diversos monjos, Monchos ve de Mónacos, que vol dir solitari, i l'edifici on habiten en la clausura. En origen, els monjos en el cristianisme primitiu eren eremites, però quan hi havia un eremita que vivia una vida apartada, de pregària, de treball, ascètica, etc., doncs va començar a passar que altres s'afegien, s'unien a aquest eremita i aleshores s'anava creant com una comunitat, no? Per això les cartoixes, per exemple, intenten tornar a l'origen, i els monjos només es reunissen entre ells en certs moments del dia, però la resta del temps la passen a soles. Jo recorde, i és que jo tinc moltes anècdotes en els monestirs, perquè, en fi, recorde de anar allí amb alguns companys fa molts anys a dir, anem a fer meditació, a apartar-nos del món, però hem d'estar dos setmanes en silenci. I recorde una persona que, per cert, estava fent el seminari per a veure si era capellà, que no ho va resistir. I jo no puc resistir estar dues setmanes callat i me'n vaig, perquè no puc més. Perquè realment és que te porta a... I més i sos murs tan grans, no?, que tenen tanta història, i ese claustre...
Sí, 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 sí.
És real, no? Els monjos van donant voltes al claustre i mediten. Hi ha unes imatges, les contemplen, això és real, això és així. Quan estàs en el dinar, en el refectori, el menjar, com es busca l'austeritat, i mengen moltes verdures, però això està en la regla, no? Els veus a tots prims, però molt sants, eh? Vull dir,
però això està molt bé.
No és que passen fam.
Clar.
Home, això està estudiat, la mitjana d'edat en els monestirs, és de les més altes. Allí...
A mi em sorprèn que algú diu, vull fer un retiro, i perquè pots menjar fins i tot en ells?
Sí, sí. Bé, en concret Poblet té dues opcions. Una per a famílies, que també es poden quedar a l'entorn, que pots quedar i tenen com un hotel, que no sé si depèn del priorat o de la fundació de Poblet, que ahir n'hi ha laics i estan també els monjos, o l'altre és viure com un monjo més, això només ho poden fer els homes en l'ordre masculina i les dones en l'ordre, bueno, normal, en l'ordre femenina, no? I ahir et quedes com un monjo més i menges en ells. I no és obligatori, però si tu vols viure com un monjo, doncs jo de vegades ho he fet, he anat a parlar en el mestre de novicis o l'ostatger, el germà ostatger, i li he dit, jo vull viure com un monjo més, per tant, dona'm una feina i jo vos ajude. Que és el que en temps medievals feien, no? És a dir, ells t'acollien, tu aportaves el que podies, mm-hmm, i estaves uns dies.
És que el cas del silenci també, una de les formes de superar aquest silenci també seria el també tindre una tasca que fer, no?
Sí, bé, i el silenci i més coses, és que és tot l'ambient. Per exemple, quan estàs menjant es fa el que s'anomena la lectio divina i n'hi ha una persona en una part del refectori, i això mira una d'aquestes pel·lícules perquè a Poblet està al qual.
És que les està consultant, mentre... Sí.
I ahir te va llegir una lectura pietosa mentre tu menges. Per cert, jo... Només vaig anar una vegada amb amics, no ho he tornat a fer, perquè estava contínuament explicant, i quan vas a apartar-te del món,
clar,
vas a fer una
temps,
altra cosa.
Clar, clar, clar.
Però bé, també té els seus moments. Vull dir, jo soc professor i explico contínuament als meus alumnes, doncs, les meves matèries, doncs per què no? Però quan vas a estar tu lluny del món, doncs necessites això, concentració i pensar i tranquil·litat. I, clar, ells em preguntaven, és que jo no vull menjar ràpid perquè és roïna. A veure, no és que mengen ràpid com sense mastegar. Es tracta de buscar allò essencial que és la vida, que per a ells és l'espiritualitat, són altres coses, i no la vanitat, no la gula, vull dir, tot això que són pecats, doncs menges per alimentar-te, uh-huh, i punt. Per tant, no estàs ahí... jo que sé, a veure si repetís el pla del company, pots repetir, no és que no pugues, vull dir, estàs concentrat en una altra cosa. I l'abat, quan veu que més o menys han acabat tots, toca una campaneta, i aleshores es fa la pregària final i a cadascú va les seues tasques o el que siga. Però clar, tu estàs allí pregant en la capella, per exemple, la que fèiem la terça, i allí veus tots els prínceps i els reis de la corona d'Aragó soterrats, i la veritat que és una cosa molt, molt, molt impressionant i que recomana que es passa. Més ara la gent de Vila-real en més dret que tenim ahí un abat que és nostre, no? Bé, l'Orde del Ciste es funda en el 1098 en l'abadia de Cité, de Borgonya, d'ahí Cister, per un senyor que és un d'estos tres monjos rebels que veureu a la pel·lícula, que és Sant Robert de Molesme, i és, com he dit, una reforma de l'Orde de Sant Benet, tornant al rigorisme, promou l'ascetisme, el rigor litúrgic i establix, en certa manera, el treball com un valor cardinal. Si vos puc posar un trosset de la pel·lícula, un trosset xicotet, si em permeteu, perquè crec que és molt interessant.
Depende del resto de priorados que habéis fundado. Si no ponéis solución a este conflicto, vuestra reforma perecerá. Debéis actuar cuanto antes.
És un moment en què discutissen quina línia agafar.
Con gran esfuerzo este monasterio. Lo hicimos movidos por el deseo de volver a la observancia benedictina, observancia que tiene como fundamento el trabajo manual, que nos acerca a Dios y nos santifica. Algunos de vosotros que os habéis rebelado contra el trabajo manual, alegando las leyes de Cluny, decidme por qué deseáis eliminarlo.
No queremos que se elimine el trabajo manual, solo queremos que se reconozca que el scriptorium es tan buen trabajo manual como la labranza y la cosecha.
Pues eso no es lo que la regla dice.
Eso no lo podemos saber, puesto que la regla siempre habla del trabajo manual sin especificar. Y Casiodoro, que como sabréis fue contemporáneo de San Benito, dice que de todas las labores que puedan realizarse del trabajo manual, ninguna le agrada más que la labor de los copistas.
Bé, això, els copistes, sí. Sí, vull dir, quan veieu el nom de la rosa, doncs és una discussió sobre la regla de Sant Benet i el rigorisme, no?, de si ser copista es considera laborare, no?, es considera treball, o només el treball en el camp, i ahí tenen una sèrie de discussions, i el que busquen és una miqueta, doncs, com sempre en el cristianisme, no?, l'eclésiam sempre reformanda, és a dir, tornar als orígens permanentment. Us recomano molt la pel·lícula perquè està feta amb molt baix pressupost, però si no us agrada tant llegir, doncs és una
però està
manera...
molt ben documentat.
Molt ben documentat, sí.
Sí, clar, sí. Això, perquè al final el pressupost en cine, al final també busques que tinga, perquè ja que tenen un pressupost brutal i que després de trasfondo no hi ha res.
Et perds una gran part, no?, del que és el llibre, però en fi. Bé, el monestir de Santa Maria de Poblet, com he dit, és un monestir de l'Orde del Cister. Diuen que el primer abat es dia Poblet i per això el seu nom, és una de les explicacions, no? Des del regnat de Pere el Cerimoniós i sobretot durant els segles XIV i XV es va convertir en el panteó reial dels sobirans de la Corona d'Aragó, encara que, com sabeu, n'hi ha monarques anteriors, està el nostre rei Jaume I. El monestir, doncs, va ser declarat el 1991 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El 2005 també reconeix la Generalitat de Catalunya la Creu de Sant Jordi. Bé, el monestir va ser fundat concretament el 18 d'agost de 1150 quan Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, una vegada conquerís Lleida als sarraïns, li dona a l'abadia de Fontfreda, que és d'on venen els monjos originals, unes terres a la Conca de Barberà perquè pogueren establir ahir un monestir cistercenc. Després, a l'any 1151, l'any següent, un grup xicotet de monjos arriba a Poblet i el 1153 ja comença la construcció de l'església seguint la tradició mariana de l'Orde, però això està dedicada a Santa Maria de Poblet, no? Es diu així la patrona del monestir. Uh-huh. El mateix Ramon Berenguer IV va fer moltes donacions per a poder augmentar el patrimoni de Poblet i, de fet, com he comentat al principi, el senyoriu de Poblet va arribar a ser el més extens de Catalunya i el País Valencià, per exemple, el quart de Poblet, no?, que pertanyia al senyoriu de Poblet. Després també el rei Alfons el Cast va fer nombroses donacions. El seu net, també el conqueridor, continua engrandint el monestir. I, de fet, el rei Jaume I en un inici anava a ser soterrat a Sisena, a l'Aragó, però ell va canviar d'opinió i va optar per Poblet i a més va demanar ser vestit, és a dir, rebre l'avi dominic i morir com a un cistercenc. Vull dir, fins a aquest punt arriba el que explicava al principi, és que el nostre fundador va morir com un monjo cistercenc i resulta que enguany l'abat de Poblet és un abat cistercenc, no? Jo és que, clar, de vegades
no,
em poso igual real, un poc espiritual, però...
No, però és real, això és el que ha passat, no?
Això és el que ha passat, clar. Perquè la gent ho pugui entendre. Uh-huh. I si algú no ho entén, tornem així un altre dia i
evidències,
ho explicaré. El monestir de Poblet, la veritat que un dels moments més tristos, i ho he de dir perquè hem de rememorar la història, perquè no torni a passar, va ser el moment de les desamortitzacions. Després de segles i segles, diguem-ne, guardant els nostres fonaments com a Regne de València, com a Corona d'Aragó, en el 1809, primer saqueig dels francesos, el 1811 és confiscat, encara els monjos al 1813 es poden reinstal·lar, però després ja ve del desastre total. Uh-huh. en el trienni liberal, allí es saqueja absolutament tot, l'orgue, les sacristies, l'aixovar sagrat, es destruïssen part de les tombes dels nostres reis i nobles i prínceps, i després ja en el 1836 directament la desamortització de Mendizábal, allí es va saquejar absolutament tot. Els saquejadors buscaven els tresors amagats dels monjos més rigoristes i que més busquen la pobresa i la senzillesa del cristianisme, allà ho van saquejar tot. Entre altres coses, van quedar escampades per terra les despulles del nostre fundador Jaume I. Se veu que les van arreplegar a una església del poble del costat i les van poder guardar i salvar, però allò va ser un saqueig absolut. I, de fet, els monjos van haver de fugir d'ahir, de marxar, i va ser després, en els anys 40, si no recorde malament, això Barrueu vos ho contarà amb més exactitud, quan poden tornar els monjos. De fet, el 4 de juny de 1952, a partir de la creació de la Germandat de Poblet per part del pare Bernat Morgades, es torna a dur el rei Jaume I les despulles a on toca. De fet, Franco va voler utilitzar això moltíssim, com que restaurava la dinastia, etc. Però la veritat és que, sobretot els governs espanyols, i sobretot en el temps de la desamortització de Mendizábal, es va tindre molt poca cura. És a dir, a mi em dona la impressió que, com no eren els reis de la Corona de Castella, sí, que n'hi ha monestirs de la Corona de Castella que sí que estaven molt més cuidats i estaven molt més respectats, este, com eren total, eren els dels reis de la Corona d'Aragó, es va deixar, o això han dit moltes vegades els historiadors, que els governs espanyols van ser greument negligents, estic citant literalment, en la protecció d'aquest monument, i contrasta en altres panteons reials castellans en els quals no va haver esta negligència. Però bé, nosaltres ara tenim ese monestir de Poblet preciós, que contenen les restes, parla del rei Jaume I, però ahí està el rei Joan, soterrat el rei Joan el Casador, per els cerimonios, Maria de Navarra, Leonor de Portugal, el rei Ferran d'Antequera, Martí Luma, ahí està, no ho sé, tota la dinastia de la Corona d'Aragó, gran part d'ella, es soterrava ahí, perquè ja sabíeu que era una manera, doncs, en la tradició catòlica, de descansar esperant al Senyor, o no sé, com una penitència de donar les riqueses a un monestir en el qual contínuament preguen per la teua ànima i coses així. N'hi ha moltíssimes llegendes precioses al voltant del monestir de Poblet. N'hi ha una llegenda de l'abat de Poblet i l'emperador de Xina, que algun dia vos contaré, o la de Fra Pere Marginet i el dimoni, però jo no sé si llegenda, però sobretot el que n'hi ha és una realitat, i és que si Poblet i que, per cert, l'Església Arxiprestal ha organitzat diverses vegades una excursió, entre altres, de gent que porta el meu nom, Jaume, Santiago, Diego, però també de més gent, al Monestir de Poble des d'ací de Vila-real, i en guany, pel que sé, es farà una altra, evidentment. Però, com dic, el que segur que no és llegenda és la relació, l'entroncament de Vila-real, Poblet i el rei Jaume I. I ara mateix un dels abats històrics, perquè els abats de Poblet són històrics, l'actual, que en un any com este és... és per a nosaltres un goig assabentar-nos que ell serà el pare espiritual, no? Perquè, per cert, és una cosa curiosa, però els abats tenen categoria de bisbe. No sé molt bé, però crec que poden dur fins i tot el bàcul i la mitra. És un bisbe, vull dir, l'abat té autoritat, de fet, el bisbe de Girona, era l'anterior abat de Poblet, en una tradició preciosa que té també molt l'Església Ortodoxa, que solen traure els bisbes dels monestirs, perquè els ortodoxos no són cèlibs obligatòriament, excepte els monjos, que sí que opten pel celibat, i d'ahí solen traure els ortodoxos els bisbes. Doncs bé, el bisbe de Girona, que per cert, així vam tindre un bisbe fins als anys 90, que era de Girona també, que és Josep Maria Cases, que d'ell vaig parlar l'altre dia. Vull dir, tot això es relaciona, i pot ser cada un li trau el significat espiritual o històric o like que vulga, però crec que pagava la pena parlar d'ell, com
sí.
Paga la pena que visiteu el monestir, si podeu.
Sí, estic concretament a la pàgina on diu les hores i els dies que poden anar a visitar-lo. És una preciositat, una meravella. Pues, Santi Cordell, ha sigut un plaer escoltar-te. Jo crec que hem estat ben pendents, perquè cada cosa que parlaves tenies més història darrere que haveres pogut continuar parlant, però bueno, el temps el que és...
Però quedem-nos en que este món perdut el que necessita és un pintor que doni color als grisos que malauradament tenim. Aleshores, ese pintor ara mateix és el nostre abat, Rafa Barrué.
Rafa Barrué. Pues moltes gràcies, Santi Cordells, professor. Gràcies per haver estat així.
A vosaltres, per convidar-me.
Ya no ves la televisión, clasifican y así es mejor controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión, no es tampoco un nuevo sermón, tenemos que salvar nuestra raza. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. O venga un pintor a darle color y así no pierda su atractivo esplendor. ¿Hasta cuándo comprenderán que el amor llega más allá que la pasión comercializada, que se empeña a desmoralizar los principios de esta sociedad y poco a poco le enferma el alma? Oh yes. ¿A dónde irá esta generación? Sigue sin rumbo hacia la destrucción y pagan justos por pecadores. No se turbe vuestro corazón, que para todo siempre hay solución. Luchemos para que esto mejore. Todo el mundo busca un héroe que sostenga las riendas, porque el mundo va sin freno hacia la destrucción. El mundo necesita un pintor.
Bé, arribem les dues del migdia, desitjar-los, desitjar-vos, pues això, molt bon cap de setmana. Fins dilluns.